Catalunya Informació.
En punt, la una del migdia. Carles Puigdemont ha confirmat fa una estona que ja ha emprès el viatge de retorn des de l'exili per assistir al ple d'investidura de Salvador Illa. L'expresident ho diu en un vídeo que ha publicat a les xarxes socials i en què assegura que ha de ser al ple i vol ser-hi. Les entitats independentistes Junts i la CUP convoquen un acte de rebuda a Carles Puigdemont demà al matí al passeig Lluís Companys, a tocar del Parlament. Volen que sigui una rebuda institucional prèvia a l'inici del ple d'investidura de Salvador Illa, que ha convocat a les 10 del matí. El Sindicat Majoritari de Seguretat Privada de Catalunya tanca un preacord amb el polèmic Club Desocupa. El director de Seguretat d'ADN Sindical de Seguretat i Serveis de Catalunya, Sergi Sánchez, denuncia a Catalunya Informació que s'han vist obligats a recórrer a aquesta empresa perquè les administracions públiques no els donen més informació per combatre la violència. Els xiites libanesos d'Hizbollah i els hutis del Iemen celebren el nomenament de Yahya Sinwar com a nou líder polític de Hamas per ocupar el lloc d'Ismail Haniyeh, mort en un acte atribuït a Israel. Sinwar és l'home més buscat pels israelians i se'l considera la branca més beligerant del moviment islamista. Novetats pel que fa a l'abastament d'aigua al Port de la Selva. Ja han començat els treballs per excavar el nou pou que substituirà el que es va avariar dilluns a la nit i que ha deixat sense aigua potable al municipi. Si tot va bé, la situació hauria d'estar resolta a principis del cap de setmana. A hores d'ara, la reserva d'aigua ha millorat lleument i l'Ajuntament no preveu més talls. Creix el fenomen del lloguer de piscines particulars per hores. A Catalunya s'ha triplicat en un any el nombre de reserves, segons una de les plataformes que posen en contacte propietaris de piscines amb usuaris que volen llogar-les. La majoria de les reserves són a la demarcació de Barcelona i es fan per celebrar aniversaris. Una jutgessa de Barcelona decidirà avui si autoritza l'eutanàsia d'una jove de 23 anys de Sant Pere de Ribes al Garraf. El pare de la noia va frenar la mort assistida divendres passat al·legant que té trastorns mentals. La jove té una lesió medular i va en cadira de rodes des de fa 2 anys, quan es va intentar suïcidar. I l'Hospital Vall d'Hebron ha incorporat la lectura com a tractament per nadons ingressats a l'UCI de neonats per estimular el seu desenvolupament neurològic. Han muntat una biblioteca a l'UCI perquè els pares llegeixin als més petits. La iniciativa també ajuda les famílies a reduir l'estrès que els comporta l'hospitalització.
Catalunya Informació.
Els esports.
En atletisme, Esther Guerrero s'ha classificat per les semifinals dels 1.500 metres dels Jocs després de quedar tercera a la repesca. Per contra, del Meixal no ha participat als 5.000 metres, mentre que el gironí Elvin Josué Canales necessitarà la repesca demà dels 800 metres. Victòria de la selecció espanyola masculina d'handbol als Jocs amb 3 catalans. L'equip ha guanyat 29-28 a la pròrroga contra Egipte i ha passat a les semifinals. I aquest matí ha caigut la segona medalla d'or a la delegació espanyola. Ha estat a la marató de marxa de relleus mixt amb Maria Pérez i Álvaro Martín.
I el temps. Durant la tarda es mantindrà el cel mig ennuvolat estones amb el creixement d'algunes nuvolades més importants al Pirineu que poden deixar algun ruixat, tot plegat amb unes temperatures de ple estiu de fins a 38 o 39 graus a les comarques de Ponent i Xafogó marcada al litoral. Ara passen 4 minuts de la una del migdia.
Catalunya Informació. Mònica Mas.
Comencem, doncs, anem cap a parlar de Puigdemont, perquè fa poc, fa molts pocs minuts, de fet, ha anunciat via xarxes socials. No podem escoltar aquesta informació. Hem anunciat que està tornant, que ha començat el seu retorn. De fet, ho ha dit a la xarxa X per assistir al ple d'investidura. L'expresident ho diu en un vídeo que ha publicat a les xarxes socials.
He emprès el viatge de retorn des de l'exili. Convençut que no hi ha cap altre camí per a la normalitat democràtica que la fi de la repressió política, una fi que està contemplada en la lletra i en l'esperit de la llei d'amnistia. Si ens la creiem, si la volem que sigui que sigui una llei que abasti a tothom, no podem callar davant de l'actitud de rebel·lia, de rebel·lió, en què s'han bunqueritzat alguns jutges del Suprem.
Apunta que una possible detenció seria arbitrària, il·legal, i llança un dard al PSC de Salvador Illa.
No sembla que en el govern espanyol inquieti massa, i em temo que el futur govern de Catalunya li resultarà igual d'indiferent. Però hi ha molts catalans que volem viure en un sistema democràtic ple i que volem gaudir del mateix que gaudeixen els països i les societats més democràtiques del món. És a dir, entre altres coses, una justícia imparcial, una justícia que no tingui agenda política.
Puigdemont assegura que ell vol ser al ple i que, de fet, que hi pugui assistir hauria d'entrar dins la normalitat democràtica. Junts, però, també la CUP i les entitats independentistes han convocat demà un acte de rebuda a Carles Puigdemont a tocar del Parlament. Al passeig Lluís Companys l'han convocat a les 8 del matí amb la idea que l'acte comenci a les 9. Volen que sigui una rebuda institucional i després aniran tots junts fins a la Ciutadella i la Cambra Catalana. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Municipis per la Independència, que hi ha convocat més de 700 alcaldes.
El que es fa és, doncs, aquest acte de rebuda, doncs, perquè pensem, doncs, de que bé, doncs, és un acte que sigui institucional, que no sigui un acte de partit, sinó que és un acte institucional, i pensem que aquí, doncs, hem de ser respectuosos amb la institució de la Generalitat, i a partir d'aquí jo crec que aquí té cabuda tot el municipalisme.
Des de l'ANC, Lluís Llach també ha explicat a Catalunya Ràdio el perquè de la necessitat d'aquest acte.
I anem per solidaritat, i anem perquè crec que és el nostre deure patriòtic de tota la gent que creu en una Catalunya lliure i que, a més, és també un acte patriòtic del president a l'exili, que havia exigit, com diputat electe, no oblidéssim pas, el seu dret a entrar en el Parlament de Catalunya.
Des d'Òmnium, el seu president Xavier Antic, en una piulada, constata que estaran al costat de Puigdemont a la seva tornada. I el Parlament ha aprovat convocar el ple d'investidura de Salvador Illa per demà a les 10 del matí, ho ha avalat aquest matí la Diputació Permanent, l'òrgan que regeix la cambra en períodes de vacances. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Amb el suport de tots els grups i l'abstenció del Partit Popular i Vox, la Diputació Permanent ha donat llum verda al president de la cambra, Josep Rull, perquè convoqui el ple per demà. La portaveu del PSC, Alícia Romero, ha defensat la necessitat que el ple es faci el més aviat possible perquè hi pugui haver ràpid un govern que no estigui en funcions.
Ens agradaria això que, com vostè deia, demà es pogués celebrar aquest ple, que pogués ser en un sol dia i el més aviat possible, doncs, perquè crec que després de 3 mesos, quasi bé, que es van, doncs, realitzar aquestes eleccions, crec que cal posar en marxa no només un govern i amb el lideratge, en aquest cas, doncs, Salvador Illa i Roca, sinó també, doncs, que puguem afrontar entre tots, doncs, els reptes i les inquietuds que tenen els catalans.
Si tot transcorre amb normalitat, el ple arrencarà demà a les 10 del matí amb la intervenció del candidat a la investidura, el socialista Salvador Illa. Després s'aturarà el debat un temps prudencial perquè els grups es puguin preparar les intervencions. La voluntat és fer el ple en un sol dia i, per tant, si tot transcorregués amb normalitat, el líder del PSC podria ser investit demà mateix president de la Generalitat perquè té el suport de 68 diputats. Recordem els del seu partit, el PSC, els d'Esquerra i els dels Comuns. El retorn, però, de Carles Puig Puigdemont pot alterar tot el calendari. Si és detingut, el president del Parlament suspendrà el ple perquè ell sempre ha dit que garantirà els drets de tots els diputats i diputades. Per començar a carregar-se de raons, el mateix Rull ha assegurat avui en un escrit a les xarxes socials que el fet que hi hagi una llei d'amnistia aprovada i en vigor no és cap anècdota, diu, sinó que és una qüestió nuclear.
I anem ara cap a les Illes Balears. El Parlament d'allà debatrà el proper 3 de setembre la restitució del seu president, Gabriel Lesen. La Diputació Permanent de la Cambra ho ha aprovat aquest matí. El PP continua sense aclarir què votarà. Palma Arnau Aimó, bon dia.
Bon dia. La Diputació Permanent del Parlament Balear ha aprovat per unanimitat celebrar un ple extraordinari per votar si el president de la cambra, Gabriel Lesen, de Vox, ha de ser cessat del càrrec després d'arrencar i estripar una fotografia d'Aurora Picornell en un ple del mes de juny. Per part del PP, el portaveu del grup parlamentari, Sebastià Sagreras, ha evitat una vegada més aclarir si donarà suport a aquesta remoció. Els seus vots són imprescindibles perquè prosperi.
Y por decencia y por democracia debe irse. Y ustedes deberían clarificar ya el sentido de su voto. Y ya nos da igual si es el 3 de septiembre, el 20 y pico de agosto, porque esto tenía que haberse producido el día siguiente.
No puc entendre que no conservin aquest mínim de dignitat de dir, mirin, fins aquí, això no pot passar, és que això no ho podem defensar cara alta enlloc.
són el portaveu del Partit Socialista, Iago Negueruela, i de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que reclamen al PP que el 3 de setembre voti a favor de la remoció de Gabriel Lecent. L'oposició assegura que el PP ha volgut ajornar al màxim la celebració d'aquest ple per seguir pactant amb Vox i recomposar l'acord de governabilitat perquè ara està en minoria.
Gràcies, Arnau. Bon dia.
Bon dia.
Més qüestions. Són la 1:10. Ja el Sindicat Majoritari de Seguretat Privada de Catalunya ataca un preacord amb el polèmic Club Desocupa vinculat a les controvertides actuacions en casos de desnonaments. El director de Seguretat, l'ADN del Sindicat de Seguretat i Serveis de Catalunya, Sergi Sánchez, ha explicat a Catalunya Informació que s'han vist obligats a recórrer a aquesta empresa perquè les administracions no els garanteixen més formació pels vigilants privats.
Que les administracions públiques es donin compte que hem tingut que anar tant a aquest polèmic al Club Desocupa per culpa d'elles. Perquè si les administracions públiques es donessin la formació corresponent tal i com l'han demanat i com marca la legislació de seguretat privada a dia d'avui, no tindrien que haver fet aquest pas.
Sánchez denuncia que ha augmentat i molt la violència i que és clau formar-se en defensa personal cos a cos i per agressions amb arma blanca, i posa com a exemple el metro de Barcelona.
Cap de setmana sols al metro de Barcelona 3 gabinetades. Amenaces, incidències en gabinets, més de 50 des del dijous fins al dilluns per la matí a TMB. O sigui, això no és petites incidències, són moltes. És com, torno a dir, anem sols pel metro de Barcelona.
A Catalunya hi ha uns 15.000 vigilants de seguretat i, a més del metro, el sindicat té també filiats treballant per la Generalitat, els jutjats, centres comercials i també a Renfe.
Catalunya Informació.
Ja s'ha començat a excavar el nou pou que hauria de permetre als veïns de Port de la Selva recuperar el subministrament d'aigua potable. Recordem que des de dilluns, a causa d'una avaria de les aixetes del municipi, només surt aigua salada. Des de la primera hora d'avui ja s'està treballant en aquesta nova excavació que podria estar acabada avui mateix. Tot i això, la normalitat al servei d'aigua no s'assolirà fins a les portes del cap de setmana, tal com ha afirmat Lídia Ferrer, alcaldessa de Port de la Selva.
Si tot surt com ha d'anar, estarà acabat avui. Demà se suposa que hi faran totes el mecanisme, instal·laran la bomba d'extracció, i si tot va segons les previsions, divendres podria començar a entrar en funcionament.
A hores d'ara, i gràcies a les cubes d'aigua que s'estan traslladant a les últimes hores, l'Ajuntament descarta que hi hagi més talls de subministrament.
A partir d'ahir la tarda tarda i nit ja vam començar a anar guanyant una mica de volum en el dipòsit, no massa, però sí lo suficient, com per descartar aquesta nit els talls d'aigua que vam tenir la nit passada, i de cares a propers dies també tenir certa tranquil·litat per anar descartant aquests talls d'aigua.
De tota manera, des del consistori fan una crida a la ciutadania perquè moderin el consum d'aigua. I com us dèiem, el lloguer de piscines particulars per hores creix a Catalunya. Una de les plataformes que posa en contacte propietaris amb usuaris ha triplicat les reserves en un any, que passen de 250 l'any passat a 700 d'aquest estiu. Gerard Xalabrader, cofundador d'aquesta empresa Cocopool, afirma que les expectatives són molt bones.
El 2022 no arribàvem a 50 propietaris, el 2023 ja superem els 120 i actualment ens trobem amb més de 350 piscines repartides ja a nivell nacional. Les expectatives són realment bones i cada dia estem rebent sol·licituds de més anfitrions que volen informació, que volen pujar a la piscina, i la veritat és que hi ha dies que no donem l'abast.
Per part dels propietaris, els diners que obtenen del lloguer de la piscina s'han de declarar com a ingressos en la declaració de la renda, tal com explica Josep Ribó, president del Col·legi de Gestors Administratius.
S'ha de declarar amb renda, lògicament, com qualsevol ingrés, això no està exempt ni molt menys, i a més, doncs, jo entenc que això és un servei de lloguer i, per tant, això va en viva, encara que sigui entre particulars.
La majoria de piscines que s'ofereixen són a les comarques de Barcelona. La reserva mitjana és un grup de 12 persones que paguen aproximadament entre 20 i 30 euros per persona i dia, i la majoria de reserves es fan per celebrar un aniversari. Aquest fenomen va sorgir després de la pandèmia i hi ha diverses plataformes que posen en contacte usuaris amb propietaris que volen llogar la seva piscina.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
Els aliats xiites de l'Iran, Hezbollah i els Houthis celebren el nomenament de Yahya Sinwar com a nou líder de Hamas després de l'assassinat d'Ismail Haniyeh en un atac atribuït a Israel. És un dels homes més buscats per Israel i representa la línia més dura i beligerant del grup islamista. De fet, la intel·ligència israeliana atribueix a Yahya Sinwar la planificació dels atacs del 7 d'octubre, avui fa 10 mesos, detonant de la guerra de Gaza i la mort de més de 40.000 palestins. Preguntat pel nou cap de Hamas, el secretari d'Estat nord-americà Anthony Blinken s'ha limitat a considerar-lo un element clau per la pacificació del conflicte.
Pel que fa al senyor Sinwar, ell ha estat i continua sent qui té l'última paraula a l'hora de pactar un alto al foc. I, per tant, per mi, queda clar que hi té un paper clau.
Al bàndol diplomàtic continuen els esforços internacionals per evitar l'escalada bèl·lica a la regió. Hi ha hagut contactes entre els Estats Units, Qatar i Egipte, els principals mediadors de la treva, i es preveu que avui reuneixi l'Organització de Cooperació Islàmica. Sobre el terreny, l'exèrcit israelià ha ordenat l'evacuació de dos barris de Beit Hanun, al nord de la franja, per evitar el llançament de projectils contra el seu territori. És un quart de dues. Moment de fer un cop d'ull a la situació del mateix del trànsit i el transport públic, connectant amb l'equip viari. I amb la Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Amb algunes retencions localitzades a la C31 a la Costa Brava, a Torroella de Montgrí, en sentit nord, a la C66 a Palafrugell, també direcció nord, a la G614 a Cadaqués per anar cap a la població, C63 a Lloret de Mar en direcció a la costa, Nacional 2 entre la Jonquera i el Pertús en direcció a la frontera, a l'àrea de Barcelona a la Ronda Litoral amb trams de lentitud entre la zona Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, per obres la Ronda a Dalt amb lentitud a Roquetes i d'Horta a la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, i entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit a Trinitat. Recordem que hi ha tallat el carril esquerre des de Vallcarca fins a Vall d'Hebron en tots dos sentits, i també per obres hi ha lentitud a la C-17 a Canovelles en sentit sud, on es manté un carril tallat a la circulació. Actualitzem dades al punt de les dues.
I ara amb el Gori Masip també repassem la previsió del temps per les pròximes hores.
Es manté el cel mig ennuvolat, ens està acabant de creuar una petita cua de front, que és el que ens ha portat precisament un matí de més núvols, estones amb aquest cel més entrenyinat i fins tot que han deixat escapar algun ruixat. A primera hora entre la costa del Maresme i la Selva, i ara mig matí, mig dia, cap a les comarques de Lleida, caigut fins a mig litre a Mollerussa com a registre més destacat. La tarda es presenta amb aquesta mateixa tònica de temps. Cel mig ennuvolat a estones, algunes nuvolades que poden créixer amb una mica més d'entitat cap al Pirineu, Prepirineu, no descartaríem algun xàfec, alguna tronada puntual sota el sector més oriental, amb un avís activat del Servei Meteorològic de Catalunya per a les comarques del Ripollès i la Garrotxa. Tot plegat amb calor, calor de ple estiu, de nou amb temperatures que superaran els 35 graus amb escreix a molts indrets de l'interior, i les màximes més altes al voltant dels 39 cap a les comarques de Ponent.
Una i 18 minuts, pràcticament ja, la Guàrdia Civil ha detingut a l'aeroport de Barcelona un passatger amb un quilo i mig de cocaïna ingerida. L'home s'havia introduït la droga en 153 cilindres que s'havien començat a trencar i la seva vida corria seriós perill. Els agents el van veure amb actitud nerviosa, donant respostes incoherents durant el control, i finalment el van detenir després que els intentés agredir. Davant les evidències que no tenia un bon estat de salut, el van traslladar a l'Hospital de Bellvitge, on es va constatar que l'home actuava com a mula amb més de 150 paquets de droga ingerits. Després d'operar-lo, el van traslladar al jutjat de guàrdia del Prat de Llobregat com a presumpte autor de delictes de tràfic de drogues i resistència i desobediència a l'autoritat. I Inspecció de Treball ha obert un expedient per sancionar una filial de Renfe per haver ubicat l'oficina dels treballadors a l'estació de tren de Tàrrega al lavabo. L'espai incompleix la normativa i s'hi arriben a superar els 30 graus de temperatura. Lleida, Noelia Casellas.
Segons denuncia el sindicat Alternativa Ferroviària, el Ferro, i ha avançat el diari Segre, fa mesos que els treballadors tenen ubicat un espai de treball als lavabos. En concret, en un habitacle que no arriba als 6 metres quadrats i que té dues portes, la del lavabo d'homes i la del de dones. Això implica que els serveis de l'estació no estan disponibles. Arran de la denúncia, des de Treball s'hi ha fet una inspecció que ha detectat que l'espai no té ventilació, que la il·luminació és precària, que no tenen taquilles i que no s'hi pot garantir una temperatura adequada de treball. Eduard Ribas, de representant del sindicat El Ferro.
Trabajan en verano y a temperaturas de 30 y pico grados, y cuando están en la calle aún más. En invierno pues también pasan frío porque al no haber climatización. Y claro, la empresa, la inspección les requirió que tomaran una medida. La empresa Logirail se excusa en que Renfe y Adif no le ceden locales.
Els treballadors estan contractats per l'empresa Logirail, que, segons consta en l'informe de la Inspecció de Treball, ha demanat a Renfe i Adif que els facilitin un espai per ubicar els seus empleats.
La jutge de Barcelona, que va aturar in extremis l'eutanàsia d'una jove de 23 anys, avui escolta totes les parts. Pot decidir sobre el fons de la qüestió o deixar-ho per a les pròximes setmanes. Anem a la Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebeller.
L'eutanàsia estava aprovada i prevista per divendres passat. Així ho va determinar la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, però no es va poder fer efectiva. In extremis, la jutge ho va aturar a petició del pare de la noia, que va anar a la justícia a través de l'Associació de Metges Cristians. La jutge ja va donar uns dies a les parts perquè argumentessin i avui les escolta aquí al jutjat. El pare alega que la noia té problemes mentals i insta l'administració a posar mitjans per tractar-la. La jove de 23 anys, des de fa dos, té una lesió medular i va en cadira de rodes perquè es va voler suïcidar llançant-se des d'un cinquè pis.
L'estat espanyol és el país europeu amb més casos notificats de varola del mico des que va començar el brot el mes d'abril del 2022. Segons el Centre Nacional d'Epidemiologia, en total hi ha hagut més de 8.100 casos, segons aquest organisme, 260 només aquest any, i gairebé el 90% dels afectats no estaven vacunats. Davant d'això, el Ministeri de Sanitat ha emès un comunicat on recorda la importància de la vacunació, sobretot entre la població més exposada, és a dir, persones amb pràctiques sexuals de risc, amb múltiples parelles sexuals, que practiquen sexe en grup o que han tingut recentment infeccions de transmissió sexual, i també persones en contacte amb els infectats. Insta tots aquells que han rebut la primera dosi de la vacuna a completar la immunització amb una segona punxada. En aquest sentit, recorden que la pauta de vacunació recomanada abans que aparegui la infecció és de dues dosis amb un interval de 28 dies. I com us dèiem, l'Hospital Vall d'Hebron ha incorporat la lectura com a tractament per nadons ingressats a l'UCI de nounats, sobretot prematurs, però també nascuts a termini amb alguna patologia. Animen els pares a llegir als petits per estimular-ne el desenvolupament i per això han instal·lat una biblioteca, sobretot amb contes infantils, a l'UCI de neonatologia. La van crear per Sant Jordi i des de llavors cada vegada la utilitzen més famílies. L'objectiu és sobretot millorar les connexions neuronals dels nadons per assegurar el seu correcte desenvolupament. Ho ha explicat a Catalunya Informació Fàtima Camba, metgessa adjunta al servei de neonatologia.
El nadó ha de rebre els estímuls normals, els estímuls que necessita per un desenvolupament normal. I la veu dels pares, i en especial la lectura, és un d'aquests estímuls. I sabem que això s'associa a un millor desenvolupament, a un llenguatge més ric quan arribem més endavant, i amb això un millor rendiment acadèmic, i un millor rendiment acadèmic s'associa a una millor salut a llarg termini.
Pel que fa a les famílies, la gran majoria han rebut molt positivament l'experiència. Això és el que ens explicava l'Albert, pare del Bruno, que porta 36 dies a l'UCI de nadons.
És un recurs molt bonic. I hem vist que quan està despert i li fem lectura, a nivell de pulsacions, doncs es relaxa molt, entra com en pau, no? Com fem el pell en pell, que el pell en pell ja els hi ajuda, però a més, amb la lectura, no? El veus que entra una miqueta, no? Amb un relaxament i el vas estimulant.
La biblioteca també vol compensar el biaix lingüístic que hi ha entre famílies de diferents nivells socioeconòmics, ja que els nadons d'entorns de nivell mitjà-alt poden sentir 2.000 paraules de mitjana cada hora davant de les 600 dels nascuts en famílies de nivell baix. És a dir, als 3 anys aquests últims poden haver sentit 20 milions menys de paraules que els altres, la qual cosa pot repercutir en el seu llenguatge. Neteja criogènica per renovar una passarel·la centenària a Bossòst, a la Vall d'Aran. L'Endesa substitueix part de l'estructura metàl·lica d'una presa amb una innovadora tècnica que evita contaminar les aigües del riu Garona. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanàs.
Habitualment, la neteja de superfícies metàl·liques per extreure'n la pintura o l'òxid es fa mitjançant l'aspersió a alta pressió de sorra, una tècnica que genera residus i que a Bossòst s'ha substituït per un altre sistema que, en comptes de sorra, projecta gel sec, una tècnica que es coneix com neteja criogènica. Albert Lázaro és responsable de l'agrupació Garona Viella d'Endesa.
Bàsicament el que es fa servir és CO2 congelat, és a dir, gel sec, i el que es fa és es projecta contra l'estructura metàl·lica i el que fa és despendre l'òxid i les parts de pintura en mal estat, que és l'únic residu que es genera. Llavors això es recull, s'aspira i posteriorment es pinta a sobre i es fa una protecció de l'estructura i llestos.
A més, també se substituirà l'enllumenat actual per un altre més respectuós amb la fauna.
El que fem és substituir la tecnologia d'il·luminació que teníem a la, pròpiament a la presa i també de funcionament de les comportes, i es posa il·luminació d'última tecnologia, tipus LED, és a dir, temperatura de luminositat molt baixa per protegir la fauna existent.
Amb estos treballs, que s'allargaran tot l'agost, la companyia elèctrica renova la centenària passarel·la de la presa de Cledes, que actualment forma part de la central de Pont de Rei.
Els esports.
Fins al punt de 2:15 i amb el Marc Andrés. Bon dia.
Bon dia. Múltiple activitat a la jornada matinal dels Jocs.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
Començant per la més recent, la banyolina Esther Guerrero s'ha classificat per les semifinals dels 1.500 metres femenins. Ho ha fet després d'acabar tercera a la seva repesca i, com ha dit ella mateixa, s'ha tret un pes de sobre.
Pues ves que m'he tret de sobre, sí, no ho sé. Estic content. Bueno, estic una mica desituada. La veritat és que estava molt concentrada en la cursa i no veia més enllà. Avui m'he trobat millor, he corregut millor, la cursa s'ha adaptat millor a mi i ho he pogut solucionar. Per tant, ara descansar aquestes 24 hores que queden i intentar recuperar-me.
Per contra, Del Meixal no s'ha trobat bé i ha acabat el joc sense participar a les sèries dels 5.000 metres, mentre que el Josué Canales necessitarà la repesca dels 800 metres per ser a semifinals. El gironí ha demanat perdó per la seva estratègia de cursa.
Tinc forces per més, al final tampoc ha sigut una carrera ràpida, 46. El bo és que per demà tindré cames. Sí, demano perdó per la cursa perquè crec que es pot fer millor, però bueno, encara es poden salvar els papers demà.
Més coses a la selecció espanyola masculina d'handbol amb tres catalans. S'ha classificat per les semifinals en superar 29 a 28 a Egipte en un partit que ha necessitat la pròrroga i una aturada als últims segons del porter del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas. També destaquem els nou gols d'Aleix Gómez. I escoltem Ian Tarrafeta.
Increïble, la veritat que encara estem assimilant una mica com ha anat tot això, però vaja, ara mateix l'emoció és enorme i res, a disfrutar d'aquests moments que no passen sovint.
El rival d'Espanya sortirà de l'Alemanya a França, que ha de començar en qüestió de 3 minuts, a partir de 2:15 del migdia. Amb els anfitrions per ser i juguen els jugadors del Barça, Melvin Richardson i Dika Mem. Però la notícia del matí, sens dubte, és el segon or per la delegació espanyola. Ha estat a la prova marató de marxa de relleus mixta, on Maria Pérez i Álvaro Martín han aconseguit un or olímpic contundent amb més de 50 segons d'avantatge sobre els segons classificats. Martín ho ha valorat així a Televisió Espanyola.
Y creo que hemos competido como jabatos ambos. Y es un orgullo no solo para nosotros, sino para todo el equipo de marcha, también los compañeros que no han podido competir hoy, que también habrían hecho un grandísimo papel, hay que acordarse de ellos, de sus entrenadores, sus clubes. Y nada, pues, es que, no sé, no, es que no... Si sigo hablando voy a llorar. No quiero llorar.
La terrassenca Cristina Montesino, juntament amb Miguel Ángel López, han anat de menys a més i han acabat novens a una posició del diploma olímpic.
Catalunya Informació.
Ara tornem als jocs, però abans, el Barça acaba d'aterrar a Barcelona després de tancar la gira americana. Ho ha fet aquesta matinada amb una derrota als penals contra el Milan. 2-2 al temps reglamentari, amb doblet de Lewandowski, MVP del partit, i a la tanda, victòria italiana per 3-4. El tècnic Hansi Flick ha valorat així la millora durant aquesta gira.
The most important thing that we all together enjoy or...
El més important per mi és que estiguem tots junts i gaudim defensant i atacant. Hem millorat, he vist una progressió. Estem a 10 dies del primer partit de Lliga. Estem en la bona direcció, però encara podem millorar.
So round about that and we're in a good way, but I think we can improve much better.
Tot plegat a l'espera que es faci oficial el fitxatge de Dani Olmo. El club blaugrana ha arribat a un acord amb el Leipzig i pagarà uns 55 milions d'euros fixats més 7 en variables. Del dia d'avui als Jocs, la gran cita catalana ha de ser 5 minuts abans de 3:15. Jordi Xammar i Nora Brugman tenen la medalla als Reis del 470 de vela. Necessitarien superar Àustria per diferents posicions per ser or, mentre que s'assegurarien medalles si queden entre els 4 primers. Una prova que de moment es manté dins l'horari previst, però podria variar ja que el vent a Marsella està sent inestable i múltiples regates s'han hagut d'ajornar, pospondre o directament suspendre. I aquesta és una situació que està vivint Gisela Pulido de Premià a la seva prova de kite. Pulido havia de començar la seva jornada avui a les 12 del migdia, però de moment no hi ha, la regata està posposada i no hi ha nova hora de sortida. L'horari confirmat sí que a les dues tindrem els quarts de final de waterpolo masculí amb 7 catalans, Espanya-Croàcia, i a 2:45 de la tarda, quarts de final de femení de bàsquet, Espanya-Bèlgica, comptant amb 3 catalanes. La resta de quarts també juguen avui Sèrbia-Austràlia, Alemanya-França i Nigèria-Estats Units per tancar la jornada. D'altra banda, 7:45, l'equip de natació artística espanyol, amb 4 catalanes, té l'última de les rutines, l'acrobàtica, el dia que es decideixen les medalles. De moment, després de les dues primeres rutines, l'equip és tercer i als dos primers hi ha participació catalana, en aquest cas en seleccionadores, perquè el liderat és per la Xina, entrenat per Anna Tarrés, mentre que en segona posició hi ha els Estats Units, dirigits per Andrea Fuentes, el dia, per cert, que tornarà sent l'home més ràpid del món, Noah Lyles, als 200 metres, a les semifinals dels 200 metres.
Són 2:45. Repassem el més destacat de l'actualitat fins ara. Carles Puigdemont ha confirmat fa poca estona que ja ha emprès el viatge de retorn des de l'exili per assistir al ple d'investidura de Salvador Illa. L'expresident ho diu en un vídeo que ha publicat a les xarxes socials. Les entitats independentistes Junts i la CUP convoquen un acte de rebuda a Carles Puigdemont demà al matí al passeig Lluís Companys, a tocar del Parlament. Volen que sigui una rebuda institucional prèvia a l'inici del ple d'investidura de Salvador Illa, convocat a les 10 del matí. El Sindicat Majoritari de Seguretat Privada de Catalunya tanca un preacord amb el polèmic Club Desocupa. El director de Seguretat d'ADN, Sindicat de Seguretat i Serveis de Catalunya, Sergi Sánchez, denuncia a Catalunya Informació que s'han vist obligats a recórrer a aquesta empresa perquè les administracions públiques no els donen més formació per combatre la violència. Tot això ho ampliarem des d'ara i fins a les dues. També us explicarem que l'Índia ordena l'evacuació del personal no essencial diplomàtic a Bangladesh. Nova Delhi està preocupada per la seguretat dels seus ciutadans i de la comunitat hindú, víctima d'alguns atacs al país veí després de la fugida de la primera ministra Hasina. Els treballadors del servei d'acollida de la Brossa del Baix Ebre i el Montsià anuncien mobilitzacions. Si la concessionària no reprèn les negociacions per tenir un conveni propi, no treballaran el 15 d'agost i comencen una vaga indefinida al setembre. També us farem i us recomanarem bons llibres per llegir aquestes vacances i amb gairebé tot l'agost per davant. Llibres plens d'humor, com Cuna Curagra, de la Nora Ephron, o de subtilesa, com Guanyaràs la Marllisa, de Miquel Martín i Serra. I què és notícia ara mateix en el món de l'esport?
Doncs en directe als Jocs, tot just hem sabut la classificació d'Esther Guerrero per les semifinals dels 1.500 metres femenins. L'atleta de Banyol ha estat tercera a la repesca i demà a la tarda competirà a les semis. Per contra, Del Mechal no ha participat als 5.000 metres i el Vincosue Canales ha fet una mala cursa, dit per ell mateix, i necessitarà la repesca dels 800 metres per passar a semifinals.
I pel que fa al temps, tard d'avui, que es mantindrà el cel mig ennuvolat estones, amb creixement d'algunes nuvolades més importants al Pirineu que poden deixar algun ruixat, tot plegat amb unes temperatures de ple estiu de fins a 38 o 39 graus a les comarques de Ponent i una xafogó marcada al litoral. Passen 2:30 de 2:45. Carles Puigdemont ha confirmat fa pocs minuts que ja ha empès el viatge de retorn des de l'exili per assistir al ple d'investidura de Salvador Illa. L'expresident ho diu en un vídeo que ha publicat a les xarxes socials.
He empès el viatge de retorn des de l'exili. Convençut que no hi ha cap altre camí per a la normalitat democràtica que la fi de la repressió política, una fi que està contemplada en la lletra i en l'esperit de la llei d'amnistia. Si ens la creiem, si la volem que sigui una llei que abasti a tothom, no podem callar davant de l'actitud de rebel·lió, en què s'han bunqueritzat alguns jutges del Suprem.
Apunta que una possible detenció seria arbitrària i il·legal i llança un dart al PSC de Salvador Illa.
No sembla que en el govern espanyol inquieti massa i em temo que el futur govern de Catalunya li resultarà igual d'indiferent. Però hi ha molts catalans que volem viure en un sistema democràtic ple i que volem gaudir del mateix que gaudeixen els països i les societats més democràtiques del món. És a dir, entre altres coses, una justícia imparcial, una justícia que no tingui agenda política.
Puigdemont assegura que ell vol ser al ple i que, de fet, que hi pugui assistir hauria d'entrar dins de la normalitat democràtica. Junts, però també la CUP i les entitats independentistes han convocat demà un acte de rebuda a Carles Puigdemont a tocar del Parlament, al passeig Lluís Companys. L'han convocat a les 8 del matí amb la idea que l'acte comenci a les 9. Volen que sigui una rebuda institucional i després aniran tots junts fins a la Ciutadella i la Cambra Catalana. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, i que hi ha convocat més de 700 alcaldes.
El que es fa és doncs, aquest acte de rebuda, doncs, perquè pensem doncs, de que bé, doncs, és un acte que sigui institucional, que no sigui un acte de partit, sinó que és un acte institucional, i pensem que aquí doncs, hem de ser respectuosos amb la institució de la Generalitat, i a partir d'aquí jo crec que aquí té cabuda doncs, tot el municipalisme.
Des de l'ANC, Lluís Llach també ha explicat a Catalunya Ràdio el perquè de la necessitat d'aquest acte.
I anem per solidaritat, i anem perquè crec que és el nostre deure patriòtic de tota la gent que creu en una Catalunya lliure i que, a més, és també un acte patriòtic del president a l'exili que havia exigit com diputat electe, no oblidéssim pas, el seu dret a entrar en el Parlament de Catalunya.
Des d'Òmnium, el seu president Xavier Antic en una piulada constata que estaran al costat de Puigdemont a la seva tornada. I el Parlament ha aprovat convocar el ple d'investidura de Salvador Illa per demà a les 10 del matí, ho ha avalat aquest matí la Diputació Permanent, que és l'òrgan que regeix la cambra en períodes de vacances. Anem cap al Parlament, Marta Corbalan.
Hola, bon dia. Amb el suport de tots els grups i l'abstenció del Partit Popular i Vox, la Diputació Permanent ha donat llum verda al president de la cambra, Josep Rull, perquè convoqui el ple per demà. La portaveu del El PSC, Alícia Romero, ha defensat la necessitat que el ple es faci el més aviat possible perquè hi pugui haver ràpid un govern que no estigui en funcions.
Ens agradaria això que, com vostè deia, demà es pogués celebrar aquest ple, que pogués ser en un sol dia i el més aviat possible, doncs, perquè crec que després de 3 mesos, quasi bé, que es van doncs, realitzar aquestes eleccions, crec que cal posar en marxa no només un govern i amb el lideratge, en aquest cas, doncs, Salvador Illa i Roca, sinó també doncs, que puguem afrontar entre tots doncs, els reptes i les inquietuds que tenen els catalans.
Si tot transcorre amb normalitat, el ple arrencarà demà a les 10 del matí amb la intervenció del candidat a la investidura, el socialista Salvador Illa. Després s'aturarà el debat un temps prudencial perquè els grups es puguin preparar les intervencions. La voluntat és fer el ple en un sol dia i, per tant, si tot transcorregués amb normalitat, el líder del PSC podria ser investit demà mateix president de la Generalitat perquè té el suport de 68 diputats. Recordem els del seu partit, el PSC, els d'Esquerra i els dels Comuns. El retorn, però, de Carles Puig Puigdemont pot alterar tot el calendari. Si és detingut, el president del Parlament suspendrà el ple perquè ell sempre ha dit que garantirà els drets de tots els diputats i diputades. Per començar a carregar-se de raons, el mateix Rull ha assegurat avui en un escrit a les xarxes socials que el fet que hi hagi una llei d'amnistia aprovada i en vigor no és cap anècdota, diu, sinó que és una qüestió nuclear.
Són 2:15 de dues. El Sindicat Majoritari de Seguretat Privada de Catalunya tanca un preacord amb el polèmic Club Desocupa vinculat a controvertides actuacions en casos de desnonaments. El director de Seguretat d'ADN Sindical de Seguretat i Serveis de Catalunya, Sergi Sánchez, ha explicat a Catalunya Informació que s'han vist obligats a recórrer a aquesta empresa perquè les administracions no els garanteixen més formació pels vigilants privats.
Que les administracions públiques es donin compte que hem tingut que anar tanta polèmica al Club Desocupa per culpa d'elles. Perquè si les administracions públiques es donessin la formació corresponent tal i com l'han demanat i com marca la legislació de seguretat privada a dia d'avui, no tindrien que haver fet aquest pas.
Sánchez denuncia que ha augmentat i molt la violència i que és clau formar-se en defensa personal cos a cos i per agressions amb arma blanca i posa com a exemple el metro de Barcelona. A Catalunya hi ha uns 15.000 vigilants de seguretat a més del metro. El sindicat té també filiats treballant per la Generalitat, els jutjats, centres comercials i també Renfe.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Creix la preocupació de l'Índia per la seguretat dels seus ciutadans i de la comunitat hindú a la veïna Bangladesh. El govern de Modi ha ordenat l'evacuació del personal no essencial de la seva ambaixada i consulats després de la caiguda de la primera ministra bengalina Sheikh Hasina, que va fugir justament a l'Índia. La comunitat hindú de Bangladesh, que és minoritària al país amb un 8% de la població i que tenia el suport històric del Partit Secular de Hasina, denuncia que està rebent atacs a comerços i temples. El ministre indi d'Afers Estrangers admet que estan en guàrdia.
La gran preocupació continuarà fins que la llei i l'ordre siguin visiblement restaurats. La nostra guàrdia fronterera ha rebut instruccions per estar excepcionalment alerta davant d'aquesta situació complexa.
Una altra reacció important és la del Pakistan. El govern d'Islamabad es mostra solidari amb la població bengalina, donant així un clar suport al canvi provocat per la revolta estudiantil. S'espera que demà l'economista i Premi de Nobel de la Pau, Muhammad Yunus, arribi a Bangladesh per liderar el nou govern interí de Bangladesh. Era una de les principals reclamacions dels manifestants. I el Tribunal Constitucional de Tailàndia ha ordenat la dissolució del partit reformista Avançar perquè el considera una amenaça per la monarquia. El partit va guanyar àmpliament les eleccions de l'any passat, però el seu intent de formar govern va fracassar pel bloqueig del Senat. La cambra alta està constituïda per persones nomenades edit per l'antiga junta militar. Avançat en el seu programa una sèrie de reformes ambicioses que suposen una amenaça pels poders fàctics tailandesos. Els reformistes estaven impulsant un projecte de llei per rebaixar les penes dels anomenats delictes de lesa majestat. Aquests delictes protegeixen la poderosa monarquia de Tailàndia de tota crítica, amb càstigs que poden anar dels 3 als 15 anys de presó. Cinc minuts per tres quarts, els treballadors del Servei de Recollida de la Brossa del Baix Ebre i el Montsià anuncien mobilitzacions. Si la concessionària no reprèn les negociacions per tenir conveni propi, no treballaran el 15 d'agost i començaran una vaga indefinida al setembre. Tarragona, Ricard Buigas.
La setantena de treballadors reclamen que l'empresa, una UTI encapçalada per Fomento de Construcciones y Contratas, torni a seure a la taula de negociació que van constituir l'any passat. Estan sense conveni des del 2008. Diuen que estan cobrant uns 2.600 euros bruts anuals menys que el pitjor conveni del sector a la demarcació. El secretari general de la UGT de Serveis Públics a l'Ebre, Josep Espinós, diu que només reclamen un acord de mínims.
El que volem és equiparar-nos als que estan pitjors de la província i tindre unes relacions laborals regulades a través d'un conveni.
El dia 15 d'agost, cap treballador es presentarà voluntari per treballar. Si l'empresa continua sense respondre, el 16 de setembre començaran una vaga indefinida. Josep Maria Segura, membre de Comissions Obreres del comitè, diu que la primera mesura ha estat no fer hores extra i ja s'estan notant les conseqüències.
Vist que l'empresa té aquesta actitud, doncs hem decidit fer la nostra jornada de treball i punt, i cap a casa. I això ja està ocasionant, duem 3 dies així, i estem ocasionant en què alguns punts ja s'està començant a acumular brossa. Ja no vull pensar-ho d'aquí una setmana.
El comitè d'empresa ha demanat la mediació del Departament de Treball. Diuen que el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, ens que atorga la concessió del servei, els ha donat suport total en les reivindicacions.
Catalunya Informació. A tota hora. A tot arreu.
Com us dèiem, en plenes vacances i amb gairebé tot l'agost al davant, és un bon moment per recomanar-vos alguns llibres per llegir a l'ombra. Repassem alguns títols amb la Montse Camps.
Em va dir la primavera que l'estiu és un bon home.
Cor agre, de Nora Ephron, és un llibre divertit i alhora agredolç amb un punt de mala llet. Publicada originalment el 1983, la recupera Ara Llibres amb traducció d'Ariadna Pous. Parla en primera persona d'una dona embarassada de 7 mesos a qui el seu marit li fa el salt. La cuina li serveix com a vàlvula d'escapament. Està basada en la pròpia experiència de la cèlebre escriptora i guionista de cinema nord-americana i la infidelitat del seu segon marit, Carl Bernstein, periodista polític que va investigar el cas Watergate. Aquesta divertidíssima novel·la es va adaptar al cinema amb Meryl Streep i Jack Nicholson com a protagonistes. També es va adaptar al cinema Brooklyn, de l'irlandès Colm Tóibín, la història d'una jove immigrant irlandesa que va ser un gran èxit fa 15 anys. Tóibín ha escrit la segona part i l'acaba de publicar l'editorial Amsterdam en català, en traducció de Ferran Rafolgesa i Lumen en castellà, traduït per Antònia Martín Martín. Parla de l'abandonament, la pèrdua i la negació en una història delicada com la primera i plena de silencis. Guanyaràs una mar llisa, de Miquel Martín, publicada per Periscopi, té el mar i la costa com a paisatge essencial. L'autor de l'excel·lent La Drecera aporta una nova dosi de sensibilitat en una història situada a Begú i al món dels corallers durant el segle XIX. Com Ulisses, un pescador que naufraga a costes llunyanes, lluita per tornar a casa, però quan ho fa, ja res és el mateix. Continuem a la costa. L'editorial Segona Perifèria publica la versió revisada del Dia de l'Escòrpora, amb la qual Miquel Bonet va debutar fa 10 anys. És un retrat en principi costumista d'un poble de la Costa Daurada, on sobtadament hi apareix una escòrpora gegant que es cruspeix als banyistes, tal i com ho va fer el famós tauró de la pel·lícula de Steven Spielberg. Molt humor, sarcasme i un punt de deliri amb un protagonista apàtic que no sap o no vol enfrontar-se a l'apocalipsi. I acabem amb un apunt del que vindrà a finals d'agost. Destaquem dos títols. El valencià Manuel Baixauli, autor de llibres tan destacats com L'home manuscrit i Ignot, ens porta ara Cavall, atleta, ocell, que fon realitat i imaginació per parlar de l'amor patern i alhora reivindicar la creació artística. I Laia Aguilar, una de les escriptores en català més llegides, amb obres com Wolfgang, publica el dia 28 Tots aquells mars, situada a Formentera, on una nena viu una tragèdia. Novetats que precedeixen les de setembre, amb un munt de llibres nous d'autors com Sergi Belbel, Elisenda Solsona o Yuval Noah Harari. Això, però, vindrà més endavant.
On farà 6 actes en quin... Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
Ara són 2:45 del migdia, com sempre a aquesta hora. Volem saber què és el que ens espera pel que fa al temps i la previsió que ens fa el Gori Masip.
Després d'un matí de cel enterbolit, mig ennublat estones pel pas d'alguns núvols, durant la tarda es mantindrà aquest mateix tipus de temps, amb el cel mig ennublat estones en conjunt, però amb unes nuvolades una mica més importants a punts del Pirineu, Prepirineu, zones de muntanya del nord del país, i fins i tot hi podria descarregar algun xàfec, especialment cap al Ripollès, la Garrotxa, en aquestes comarques amb un avís activat del Servei Meteorològic de Catalunya. Un ambient que es mantindrà xafogós a la façana litoral, amb aquest ambient doncs humit, pesat, i una calor intensa a les comarques interiors, fins als 37, 38, algun 39, cap a la Conca de Tremp, Pla de Lleida interior de la Vall de l'Ebre.
Catalunya Informació. Tenim tot el temps. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
Mèxic i el narcotràfic. Una guerra sense final.
Sinaloa vivió otro jueves negro.
Tenemos información de que si hay bloqueos, no salgan de su casa, no salga a trabajar aquí en Culiacán.
Assassinats, segrestos, desaparicions, batalles entre càrtels rivals, corrupció, impunitat, són alguns dels ingredients d'un país que es dessagna. Des de l'inici el 2006 de la controvertida guerra contra el narcotràfic, Mèxic ha patit més de 420.000 assassinats i 110.000 desaparicions.
Hola, buen día, Kim. Soy Alejandro Guerrero, periodista del periódico El Sur, que s'edita en el estado de Guerrero, en México.
Aquest reporter, que ara està refugiat a Barcelona per la taula per Mèxic, va patir en primera persona la violència dels grups criminals.
Un vehículo, iba yo en mi motocicleta en el trabajo y me embistió de frente. Me salvó la vida que llevaba un casco. O sea, tuve muchas lesiones, algunas fracturas. 3 meses después, un hermano mío, que también es periodista, grupo armado, lo privó de la libertad, lo golpearon, lo torturaron, lo interrogaron. Navego en calle, intercepto y olvido todo aquello que llevo conmigo. Cuando me cedo en total relevo, donde el día retrasa el día.
6 anys després, i malgrat les denúncies, ningú no ha investigat res a l'estat de Guerrero, un dels més violents del país.
Hay un tema de impunidad, de corrupción, incluso hasta complicidad, ¿no? Y que antes se hablaba de un gobierno distinto, pero hoy que hay otro gobierno de izquierda, Pues la situación es muy, muy igual.
Mèxic pateix una guerra inacabable i per molts inútil contra el tràfic de drogues. Karina García és criminòloga i professora a la Universitat de Bristol.
La misma Organización de las Naciones Unidas reconocen que tanto el comercio de drogas a nivel mundial y el consumo de drogas ilegales ha aumentado año con año. ¿Qué justifica que sigamos privilegiando esta estrategia violenta?
Una guerra finançada des de l'estranger. Aileen Truax és periodista mexicana especialitzada en migracions i professora a la UAB.
Las armas que utilizan los carteles en México no vienen de otro lugar más que de Estados Unidos, con conocimiento de Estados Unidos. Esto está muy documentado por periodistas de ambos países.
I també als Estats Units s'hi mou la droga.
Es evidente que esta trama criminal y de complicidades tiene una continuidad en Estados Unidos, que la droga no se puede distribuir sin la complicidad de sheriffs, de gobernadores, de policías, incluso yo te diría que de agentes de migración y de aduanas.
Piensan que porque brinqué la línea soy un narcotraficante. Ya basta de mil humillaciones, no más por ser inmigrante.
Els narcotraficants han diversificat el negoci i s'aprofiten dels migrants que intenten creuar la frontera.
En la frontera entre México y Estados Unidos una serie de túneles que cruzan, necesitan mano de obra también. Si tú tienes a un grupo de personas, de hombres jóvenes, que además no tienen una familia en México porque vienen de El Salvador, o vienen de Honduras, o vienen de Ecuador, o vienen de otro lugar, pues secuestras y tienes tu mano de obra disponible.
I és que el crim organitzat no només trafica amb drogues o amb persones, també roba, segresta i controla altres negocis. Tornem a sentir el periodista Alejandro Guerrero.
Venta i distribució de productes de primera necessitat. El pollo, la carne de res, de puerco, el pan, la leche, el huevo. Ningún comerciante ya puede, antes tenían sus propios proveedores que les daban un mejor precio. Hoy ya no. Hoy el filtro son estos grupos que tienen acaparada esa venta y solo pueden comprarle a ellos al precio que ellos quieren y que obviamente es un sobreprecio.
Rarament es parla dels motius que porta tants mexicans a dedicar-se al narcotràfic. La pobresa n'és un, però no l'únic. Karina García va preguntar-ho a 33 ex-narcotraficants del nord de Mèxic.
Todos los participantes sufrieron de una u otra forma de violencia doméstica. Fueron testigos desde muy pequeños de cómo sus padres abusaban de sus madres en barrios muy pobres donde pues están alejados de la sociedad.
Això els fa no valorar la seva vida i encara menys la dels altres. Per això, per aquesta criminòloga, per acabar amb la violència crònica del narcotràfic, cal canviar d'estratègia.
Si lo que queremos es que menos individuos se vean atraídos hacia el narcotráfico o a la criminalidad en general, entonces tenemos que ocuparnos de empezar a abordar la violencia doméstica, la violencia del narcotráfico, el abuso infantil, la trata de personas, etc.
És un reportatge de Quim Olivares, muntatge musical de Josep Lluís Santissó, producció de Ricard García. Podeu escoltar la versió podcast al web i a l'aplicació de Catalunya Ràdio.
I anem ara cap a Lleida. Ha començat la collita de la pera Conference, que tampoc se salvarà de la davallada de la producció tenint pera d'aquesta temporada. En aquesta varietat, la caiguda va ser del 50 al 80% en funció de la finca. El motiu? La calor extrema que va fer l'estiu passat. Lleida, Noelia Casellas.
Habitualment es comença a collir pera Conference a mitjans d'agost, però aquest any s'ha avançat una mica després de comprovar que la fruita ja estava a punt. Guillem Casals és pagès de Térmens.
La setmana passada vam mirar la penetromia de la pera i a marcar sobre els barems que nosaltres considerem òptims. Vam esperar dilluns i, bueno, vam empezar ja dilluns. Mm-hmm. Perquè, bueno, també hi ha més rotlla per resseguir. Pues aquest tros, el que està en millors condicions, bueno, i anar fent el tomb.
Una collita, però, que enguany serà la meitat que en altres anys. En el millor dels casos, es passarà de les 60.000 tones de l'any passat a poc més de 30.000, i en algunes finques la davallada arribarà al 80%. Jaume Gardenyes, de la Unió de Pagesos, n'explica el motiu.
És degut al moment de definir el borró floral. Vam patir unes altes temperatures, unes oles de calor molt, molt grans, molt bèsties, com li vulguis dir. I ens vam trobar que la major part de plantacions van florir o que és una fruita adequada o una fruita normal.
Les esperances estan posades, doncs, en el fet que el mercat valori amb un bon preu la poca producció que hi haurà, que, per contra, tindrà unes qualitats molt més altes amb unes bones mides i també sabor.
I parlem ara de les nits de circ sota les estrelles. Tornen les comarques de Girona des d'avui fins dissabte a Besalú, a la Garrotxa, i la setmana vinent, de dimarts a diumenge, a Roses, a l'Alt Empordà. Ja s'han venut 8.000 entrades anticipadament. Girona, Fèlix Martín.
El gran circ amb números espectaculars no és només cosa del concurs internacional Elefant d'Or, que es fa cada hivern a Girona, o del Festival de Nadal a la mateixa ciutat. Un any més, des de la Circus Arts Foundation, han programat els espectacles de 24 artistes de països com Mongòlia, Xile, França i Hongria, en un recinte que té l'al·licient afegit que no hi ha sostre, i, per tant, quan es mira cap amunt per veure acrobàcies impossibles, al fons hi ha el cel i els estels. Genís Matabosc n'és el responsable.
La màgia del circ amb 24 artistes de 8 països i en 8 atraccions excepcionals amb orquestra en viu i sota la llum de les estrelles. Les primeres figures dels grans circs del món desfilen en un espectacle veritablement irrepetible.
Aquesta serà la quarta edició de les Nits de Circ. Matabosc ha concretat alguns dels espectacles.
Atraccions d'alt voltatge com Tulga, el forçut de Mongòlia que fa giravoltar pels aires, troncs sencers que fins i tot arriba a sostenir amb les dents. Els preciosos cels d'estiu, tant de Besalú primer i de Roses després, seran el taló de fons en aquest circ descapotat per atraccions aèries d'alt nivell, com per exemple el guanyador del Got Talent de França, el jove Anthony César, acròbata a les cintes aèries i que enguany protagonitza el cartell d'aquestes nits de circ, o l'increïble quartet de trapezistes volants xilens Fly González.
Les nits de circ comencen avui als jardins del Molí de Besalú, al costat d'on també hi ha el Museu del Circ del Circusland. A la Garrotxa es faran 4 funcions, a 9:45 del vespre fins dissabte. Després una pausa i es reprendrà l'activitat a la Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà. Serà amb 6 sessions més a la mateixa hora, entre els dies 13 i 18.
Els esports.
Des d'ara i fins a les 2, l'actualitat esportiva. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. Seguim amb l'activitat avui als Jocs Olímpics.
Podrien...
Els Jocs Olímpics de París... A Catalunya Informació.
Comencem per la notícia més recent que hem sabut, la de la banyolina Esther Guerrero, que s'ha classificat per les semifinals dels 1.500 metres femenins. Ho ha fet després d'acabar tercera a la repesca i, com ha dit ella mateixa, treure's un pes de sobre.
Pel pes que m'he tret de sobre, sí, no ho sé. Estic content. Bueno, estic una mica dessituada. La veritat és que estava molt concentrada en la cursa i no veia més enllà. Avui m'he trobat millor, he corregut millor, la cursa s'ha adaptat millor a mi i ho he pogut solucionar. Per tant, ara descansar aquestes 24 hores que queden i intentar recuperar-me.
Per contra, Delme Chal no s'ha trobat bé i ha acabat el joc sense participar a les sèries dels 5.000 metres, mentre que el Josué Canales necessitarà la repesca dels 800 metres per ser semifinals. El gironí ha demanat perdó per la seva cursa.
Tinc forces per més, al final tampoc ha sigut una carrera ràpida, 46. El bo és que per demà tindré cames. Sí, demano perdó per la cursa perquè crec que es pot fer millor, però bueno, encara es poden salvar els papers demà.
Més coses, la selecció espanyola masculina d'handbol amb 3 catalans s'ha classificat per les semifinals en superar 29-28 a Egipte en un partit que ha necessitat la pròrroga. Escoltem un dels catalans, Ian Tarrafeta.
Increïble, la veritat que encara estem assimilant una mica com ha anat tot això, però vaja, ara mateix l'emoció és enorme i res, a disfrutar d'aquests moments que no passen sovint.
El més destacat del partit ha estat d'una banda el porter del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas, i de l'altra els 9 gols d'Aleix Gómez. El rival d'Espanya sortirà de l'Alemanya a França, partit que s'està jugant en aquests moments, encara som a la primera meitat, i els francesos ara mateix guanyen per 15-11 amb just un gol ara del blaugrana Melvin Richardson i a més també 5 del també blaugrana Dikamem. Tot això a falta de 7 minuts, una mica més de 7 minuts, per acabar la primera meitat. La notícia del matí és el segon or per la delegació espanyola. Ha estat a la prova de marató de marxa de relleus mixta, on Maria Pérez i Álvaro Martín han aconseguit un or olímpic contundent amb més de 50 segons d'avantatge sobre els segons classificats. Martín ho ha valorat així a Televisió Espanyola.
Y creo que hemos competido como jabatos ambos. Y es un orgullo no solo para nosotros, sino para todo el equipo de marcha, también los compañeros que no han podido competir retiro y que también habrían hecho un grandísimo papel, hay que acordarse de ellos, de sus entrenadores, sus clubes. Y nada, pues es que no sé, no, es que no, claro, si sigo hablando voy a llorar, no quiero llorar.
La terrassenca Cristina Montesino, juntament amb Miguel Ángel López, han anat de menys a més i han acabat novens. D'altra banda, ara les dues ha de començar els quarts de final de waterpolo masculí amb 7 catalans, Espanya-Croàcia. Hi ha 2/3 quarts de final femenins de bàsquet, Espanya-Bèlgica, comptant amb 3 catalans. La resta de quarts també juguen avui Sèrbia-Austràlia, Alemanya-França i Nigèria-Estats Units per tancar la jornada.
Catalunya Informació.
Ara tornem als jocs, però abans, el Barça acaba d'aterrar a Barcelona després de tancar la gira americana. Ho ha fet aquesta matinada amb una derrota als penals contra el Milan, 2-2 al temps reglamentari, amb doblet de Lewandowski, l'MVP del partit, i a la tanda, victòria italiana per 3-4. El tècnic Hansi Flick marxa de la gira satisfet i parlant del que ha vist de millora.
The most important thing that we all together enjoy our...
El més important per mi és que estiguem tots junts i gaudim defensant i atacant. Hem millorat, he vist una progressió. Estem a 10 dies del primer partit de Lliga. Estem en la bona direcció, però encara podem millorar.
So round about that and we're in a good way, but I think we can improve much better.
Tot plegat a l'espera que es faci oficial el fitxatge de Dani Olmo. El club blaugrana ha arribat a un acord amb el Leipzig i pagarà uns 55 milions d'euros fixes més 7 en variables. De fet, el futbolista català ja és a Barcelona i avui mateix ha de passar revisió mèdica. Del dia d'avui als Jocs, la gran cita catalana serà 5 minuts abans de 3/4. Jordi Xammar i Nora Brugman tenen la medal race del 470 de vela. Necessitarien superar per 3 posicions a Àustria per ser or, mentre que s'assegurarien medalles si queden entre els 4 primers, una prova que de moment es manté dins l'horari previst, però podria variar ja que el vent a Marsella està sent inestable i múltiples regates s'han hagut d'ajornar, pospondre o suspendre. És la mateixa situació, per exemple, que li està passant a Gisela Pulido de Premià a la prova de kite. Pulido havia de començar la seva jornada de regates a les 12 del migdia, però de moment està posposada sense nova hora. I a 7:45 l'equip de natació artística juga les medalles amb la rutina acrobàtica. De moment és tercer, per darrere de la Xina, entrenat per Anna Terrés, mentre que en segona posició hi ha els Estats Units d'Andrea Fuentes.